a Ràdio Maricel, a cel obert. Un quart d'onze, el repàs al que va donar de si el ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament, el darrer ple ordinari del curs, vacances mes d'agost, i el proper ple ordinari té un punt de morbo, això, eh? Perquè el proper ple ordinari serà dilluns 28 de setembre, l'endemà del 27S. O sigui que, si el món continua donant voltes i el 27 de setembre no hi ha un cataclisme, el dilluns 28 de setembre hi haurà ple ordinari a partir de les 7 de la tarda. Ahir hi era tothom. Ens estalviarem una qüestió molt, molt farragosa, que és el comptar els vots de cadascú. Perquè si tota la legislatura ha d'anar com ahir, diguem-ne que bona part del temps dels plens es perdrà en a veure qui ha votat que sí, que no, qui s'ha abstingut, perquè és veritablement un cacau intentar, o ho semblava, vaja, escatir qui ha votat què. Amb tants grups polítics i amb 21 regidors, els 21 regidors ja hi eren, però ara saben que hi ha un ventall bastant més gran i això va provocar més d'una confusió ahir. Primer punt de l'ordre del dia en el qual ens aturarem, que és el primer de tots, el donar compte, és a dir, no es vota, sinó que s'informa, del decret del Batlle número 635-15 de data 3 de juliol d'aprovació de la nova organització municipal en àrees, departaments i serveis. Aquest és un document de treball que encara s'ha de treballar una miqueta més, però que en qualsevol cas assenyala ja que el govern proposa una nova organització de l'estructura de l'Ajuntament, reduint els fins avui 17 departaments actuals a 12 i incorporant la figura d'un gerent professional de perfil independent. Josep Moliner va voler deixar molt clar que aquest nou gerent no tindria perfil polític i que l'estructura que s'esdevingui ara d'aquesta proposta hauria de ser insensible als canvis polítics, és a dir, que s'ha de crear una estructura que funcioni, que sigui àgil, que pugui servir als ciutadans, sobretot en aquestes demandes de l'agilització dels processos. L'alcalde, en un altre moment del ple, va lamentar, i així ho va dir a una ciutadana, que les instàncies encara triguen moltes vegades a respondre's i que això no pot ser així. Doncs aquest ha de ser un dels pals de paller sobre els quals s'ha de fonamentar un nou sistema de funcionament. Ho va exposar el regidor Eduard Carrillo, també Pep Moliner, Pol Vigó de Capgirem Sitges va parlar d'aquesta enèsima remodelació, de si hi ha un consens entre treballadors i també un consens polític, que ell creu que encara s'ha de enfortir més aquest diàleg amb els treballadors. Ricard Vicente va fer referència que en principi no es canvia la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, però per altra banda aquest informe fa referència a alguns canvis que gairebé propiciarien un canvi en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. I per tant cal també matisar totes aquestes qüestions. L'alcalde va defensar aquesta organització, però la va definir com a provisional, en espera de que es pugui ja acabar d'afinar tot aquest procés, i Eduard Carrillo, com els comentàvem, el regidor de Recursos Humans, va defensar aquesta nova organització, va dir que havia parlat amb tothom, que havia parlat tots els departaments i que, entre altres coses, li havien reconegut alguns dels departaments que es movia tot plegat en un cert desgavell. Per tant, d'alguna forma calia o cal reconduir aquest desgavell. És, com els comentàvem, el primer dels punts de l'ordre del dia que va generar un debat proper a la mitjoreta aproximadament que enceta l'exposició del regidor d'organització Josep Moliner.
Com bé diu el propi títol del decret, és el decret que va signar el senyor Batlle en data 3 de juliol de 2015, aprovació de la nova organització municipal en àrees, departaments i serveis. És un decret, com ja vam explicar a la Junta de Portaveus i a la pròpia Comissió de Presidència, que el que vol és adaptar l'estructura de l'Ajuntament, l'estructura que hi havia en departaments i en serveis, a la nova organització municipal, en tenir en quant el nou govern municipal, els nous regidors. Partíem d'una estructura organitzativa de 17 caps de departament amb una estructura de regidors de 13 regidors, val? Llavors el que s'ha volgut, a banda de amb aquest criteri, doncs, que ja fa anys que va succeint a les administracions locals de simplificació, de facilitar la feina entre departaments a nivell interdepartamental, però també de cara en fora, de cara al ciutadà, i atenent aquesta innovació pública que necessita l'Ajuntament de Sitges, doncs, adaptar aquesta organització al nou govern municipal. Aquest decret, com ja us vaig explicar a tots els portaveus, és un decret pel que fa referència a l'organització, és un decret provisional, és un decret que encara no modifica, no ve acompanyat d'una modificació de la RLT, per tant, dels llocs de treball, ni tampoc dels decrets d'anomenament de tots i cadascun dels departaments i serveis. Per tant, és una feina, com bé saben els regidors que porten més temps en aquest consistori, és una feina que porta molt temps també en els serveis tècnics, i per tant adaptar tota l'organització a aquest nou decret, doncs, té uns matisos tècnics que s'han de treballar en profunditat, i per tant es anirà fent a poc a poc, però la voluntat és aquesta, i a part és un decret pensat també obert a esmenes i obert a la col·laboració de tots els grups també, i a les seves aportacions, i a tothom aquí, no, com sabeu, no som un govern tancat, sinó el que volem és fer-ho tot el màxim transparent possible. Però sí que és un decret que, com deia, a partir d'aquesta innovació pública i d'aquesta millora dels serveis que oferim als ciutadans com a Ajuntament, el que vol és començar-se a adaptar a aquesta nova organització que perseguim amb un petit cos de directius de l'Ajuntament, un petit cos directiu de professionals i la figura d'un gerent que la majoria de grups ja portaven al seu programa electoral. Per tant, entenem que un gerent altament professional i qualificat amb una convocatòria, doncs, oberta i transparent per nominar-lo és el que millor ens aniria com a consistori per ajudar en tot aquest procés que necessita aquest Ajuntament. Penseu que hi ha temes tan importants que afecten a l'Ajuntament, als seus processos i procediments, com són la llei de transparència, tot el que fa referència a l'administració electrònica, la factura electrònica. Estem davant d'un repte com a administració, per tant, un repte d'adaptar-se a una administració totalment oberta i transparent i adaptada a les administracions de que s'alvinen en aquest inici de segle, i per tant ens hem d'adaptar també com a organització, i requereix un esforç de tots, requereix un esforç del personal de l'Ajuntament, però també dels responsables polítics, doncs, que el poble ens ha donat a l'encàrrec de governar. Per tant, us he fet un resum, el decret el teniu tots els grups, però quedeu-vos també amb que no és definitiu, amb què s'està parlant molt també a nivell tècnic i amb tots els departaments per veure quina és la connivència per fer-ho millor, i el que intentem és que tothom es pugui sentir a gust amb aquesta nova estructura municipal i sobretot encaminar aquest Ajuntament cap a també uns òrgans directius que siguin els que realment també ens dibuixin el que ha de ser aquesta nova estructura organitzativa. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups municipals. Els torns de paraules sempre seran dels grups de menys representació a més representació. Per tant, senyor Pol Vigó, sí, ho dic bé, no? Per ordre, sí. Senyor Pol Vigó, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Aquesta és l'enèsima remodelació de l'organització municipal que hem viscut al llarg dels anys. I a més ens diuen que és provisional i pot ser que tingui una vida ben curta de cara a aquesta implementació de l'estructura gerencial que ens denuncien. No és d'estranyar, doncs, que les queixes dels treballadors i les treballadores a la casa, degut als habituals canvis organitzatius que comporten mal de caps i incerteses en el seu dia a dia. A més, cada vegada que s'afronten canvis d'aquestes característiques, molt o poc, hi ha una pèrdua d'informació o lentiment en els processos i en els tràmits, que acaba comportant una minva en la qualitat en el servei públic. Sense entrar a valorar l'organització que aquí es proposa ni la possible implementació futura d'una nova organització gerencial, l'aposta de la CUP és per treballar per construir una organització municipal adequada, ben dimensionada, capaç d'afrontar amb garanties el treball del consistori estable. Això, al nostre parer, només s'aconseguirà amb el debat i l'acord entre el govern, treballadors i partits de l'oposició, allunyant-se així d'interessos partidistes i possibles amiguismes. Pensin que no hi hauria res pitjor que crear una estructura gerencial, que l'estan anunciant, sense el vistiplau dels treballadors de la casa i el probable desmantellament d'aquesta, amb l'entrada d'un nou equip de govern per culpa d'un gerent amb un marcat perfil polític. Els nous aires polítics demanen de tots i de tothom noves maneres de treballar, arribant a acords i donant una importància cabdal a la participació. Una participació amb valor per si mateixa i no com un aval a propostes sorgides unilateralment. Així doncs, instem el govern a obrir a debat amb els treballadors i partits les seves propostes sobre l'organització interna de l'Ajuntament per crear unes condicions laborals estables i dignes, donar un bon servei al ciutadà i deslliurar tot això de les trifulgues polítiques.
Gràcies, senyor Vigó. Qui més havia demanat la paraula? Sí, senyor Ricard Vicente, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde, i bona tarda a tothom. Nosaltres ens hem llegit, tot i que vam ser-hi a la Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa pertinent, detingudament el decret. Hi ha algunes coses que ens han confós, i si bé diuen que és provisional aquest plantejament, aquesta estructura, sí que voldríem saber per què s'han pres aquestes decisions, encara que siguin a nivell provisional. D'una banda, apunten que de moment no es canvia la RLT, que no està previst, que s'està treballant, si no he entès malament. Aleshores, em fa dubtar que en el quart punt del decret diu textualment requerir als departaments d'organització, recursos humans i d'Hisenda que realitzin les actuacions necessàries per dur efecte allò disposat en el present decret. Si no hi ha canvi de RLT, que la RLT evidentment pot comportar que els treballadors, evidentment el que pensen com és lògic, si en canvien de lloc, si aquest canvi de lloc què en pot comportar i quines noves situacions es podem trobar amb la nova organització municipal, quan veuen aquest punt de que requeriu a organització i requeriu a Hisenda el que el decret digui, confon. O sigui, abans semblava que diguéssim és un plantejament provisional que de moment no va més enllà d'aquesta proposta, però en aquest quart punt sembla que vulgui desenvolupar alguna cosa més. Per tant, no acabem d'entendre per què oposa aquest punt si només és un plantejament provisional. A la vegada, analitzant-ho, veiem que abans on hi havia departaments, ara hi ha serveis, hi ha hagut una sèrie de canvis. Voldríem saber què poden comportar aquests canvis. Encara que sigui provisional, no és el mateix que abans hi hagués un departament, o no tindria que ser el mateix que abans hi hagués un cap de departament i ara un cap de servei, per exemple. Totes aquestes qüestions, que comparades amb l'última estructura de l'Ajuntament ens arriben, ens haurien d'explicar una miqueta més per què es prenen i què pretenen. Si és provisional, provisional fins quan i amb quina intenció. Perquè si es canvia una cosa és amb una finalitat. Si no, la deixem igual fins que puguem canviar-la a nivell de RLT o a nivell del que pertoqui. Per tant, no acabem d'entendre per què s'ha pres aquesta decisió, s'ha fet aquest decret, però sembla que no hagi de tenir una conseqüència immediata diferent. Per tant, canvis de departaments, canvis de serveis, com ho hem parlat amb els sindicats, què en pensen els sindicats, què en pensen els treballadors, se n'ha pogut parlar d'aquest tema. Totes aquestes qüestions, evidentment, poden semblar superfes ara a principi de legislatura, però no ho són. Estructuren tota la casa i, per tant, totes les desenes, centenars de treballadors depenen d'aquesta estructura. Depèn de si de departaments, si serveis, de qui, i tot això mou gent. Estem parlant dels treballadors municipals. Per tant, si bé diuen que és provisional i que, per tant, veurem, també és veritat que si requereixen en un determinat punt a organització, a recursos humans i a Hisenda que facin el que el decret diu, a mi o a nosaltres ens crea dubtes. Per tant, voldríem saber exactament què pretenen amb aquests punts.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions d'algun grup municipal més? No? Senyor Moliner, per respondre.
Sí, gràcies, senyor. Gràcies, senyor Batlle. Quan parlava de quan parlava de fer una organització municipal transparent, el més consensuada possible també amb els treballadors, i parlava d'aquesta provisionalitat, recordem també al senyor Vicente que l'alcalde és qui té potestat d'assignar el decret d'organització de qualsevol ajuntament. Nosaltres, pel que em deia el senyor Pol Vigó, ho comparteixo plenament. És a dir, el primer s'havia de fer un decret d'organització, tot ja tenint aquesta provisionalitat, perquè el dia a dia necessitava una aposta d'inici per un decret d'organització i per una estructura que, com deia, s'adaptés a la nova situació del govern municipal. Atenent a aquest decret d'organització al qual s'ha compartit com a govern, Nosaltres ara tenim un temps, un marge, que és el que també comentava el senyor Ricard Vicente, un encàrrec del punt quart que signa el decret del Valle, un encàrrec a Hisenda, Organització, a Recursos Humans i a altres departaments per tal d'adaptar aquest decret a la realitat, per adaptar el que ens demana aquest decret a la realitat i el que suposarà el dia a dia dels canvis en aquest Ajuntament. Quan parlem de la figura del gerent, parlem d'una figura d'un gerent perquè ens ajudi a definitivament, no quan canvi el govern, hi hagi l'organització pateixi aquestes adaptacions al nou govern, als nous responsables polítics, als nous responsables públics. Per tant, totalment d'acord, i aquesta és la voluntat, i així també ho hem transmès als treballadors i almenys a les persones responsables dels meus departaments. Els he donat també i els he transmès tota la confiança, al senyor Eduard Carrillo també, així també ho ha explicat als sindicats, ens hem transmès mútuament tota la confiança per treballar amb tranquil·litat i sense pressió aquests nous canvis que esperem que siguin definitius en el futur. Quan parlem de la figura gerent, que repeteixo, ho portàvem sobretot aquells partits amb tradició de govern municipal en el programa electoral, és perquè entenem que una figura, i repeteixo, no serà una figura política. No volem que el gerent sigui una figura política, volem que vingui el millor gerent possible. Hi ha una situació esperem a veure amb el decret definitiu què passarà, no? Però jo vull transmetre tranquil·litat, vull transmetre que fem una aposta molt, molt, molt decidida pel futur, és a dir, creem i liderat pel senyor Valle amb aquest decret d'organització, creiem en que pot ser definitiu i ens hi podem trobar tots a gust, i per tant els demano un marge, fer aquest decret definitiu amb totes les aportacions que comparteixo plenament amb el Pol, excepte el de la figura política del gerent, que ja li he comentat que evitarem que sigui així també des del propi govern. El Ricard Vicente ja l'he contestat, potestat de l'alcalde, com deia, tots els alcaldes quan arriben signen un decret d'organització, i a part aquest és molt agosarat, molt atrevit, i vol perseguir un canvi profund, i ho intentarem en aquesta nova legislatura, també amb el pacte de govern, ho tenim claríssim en el pla de mandat. Per tant, punt número 1, anem a intentar-ho. La RLT, és clar, però la RLT, una període que estem tots els treballadors de qualsevol indret, és un període complicat. A l'agost fins al juliol, al principi de setembre, és un període complicat i hi ha molts canvis a fer. Equips estan de vacances i per tant això s'ha de fer amb molta tranquil·litat. Per tant, transmetre també serenitat als treballadors i transmetre'ls que no estiguin preocupats, tot i que poden haver-hi alguns canvis que sí que afecten a departaments i a serveis, però esperem que siguin, i segur que seran el menys traumàtic possibles. I em sembla que ho he contestat tot, senyor Valle. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Seguim amb el torn de paraules, si n'hi ha alguna més demanada. Senyor Ricard Vicente, tens la paraula.
Sí, senyor Moliner, que el senyor alcalde té la potestat, sense cap mena de dubte, i em sembla que no he posat en dubte en cap moment el que jo he dit, i em reitero, malgrat que tampoc m'ha contestat el fet de canvis de departaments i de serveis, amb quina finalitat serien, perquè entenc que per més provisional que sigui, alguna pretensió hi haurà hagut per canviar-ho. És aquest punt quart, com que s'està requerint als departaments, entenc que hi haurà persones que se sentiran requerides a fer alguna cosa. I per tant, si aquest decret no hagués portat aquest punt quart, no diria res. Hi ha una nova estructura, un nou plantejament, però no se li està demanant a ningú, no se li està requerint a ningú que faci res de moment. Però veient això, dic, la senyora interventora, des d'Hisenda o altres llocs, es diran, bé, i això què vol dir? Aquest nou replantejament, econòmicament, segurament comportarà algun tipus de moviment quan s'apliqui. Per tant, és de tota lògica, que des de intervenció, des d'on sigui, què comporta tots aquests canvis. D'aquí és on t'arriba. Entenc que m'està dient, ja, fins que no arribi el gerent no acabarem d'ordenar l'Ajuntament, o va lligat o no va lligat els dos conceptes, perquè si no, perdoni'm, però no acabo d'entendre aquest decret. És una nova organització, però amb aquest punt de requeriment no acabo de veure què pretenen. Un nou plantejament, vostès diuen que valent, no ho sé, diferent. Hi ha caps de departaments que ara mateix no saben si seran caps de servei amb la mateixa condició o no, o hi ha canvis. Jo no pretenc posar nervis en els treballadors, al contrari, pretenc aclarir-ho, però és lògic que quan llegeixen aquest document també es facin com a mínim les mateixes preguntes que jo, que moltes de les quals me les han fet arribar a ells. Per tant, arribat a aquest punt, vull saber per què es prenen una sèrie de decisions, per provisionals que siguin, i a la vegada ens diguin si des d'intervenció hi ha algun tipus de direcció per algun canvi econòmic del canvi que comporti aquesta nova estructura, perquè se'ls reclama, requerir els departaments, no? I d'Hisenda. Veure què comporta tot això, perquè si aquesta persona estava aquí o no, i de qui depèn i de què, comporten canvis. Amb tota la transparència del món, amb tota la claretat del món, però que la gent sàpiga per què es prenen aquestes decisions i per què ara és un departament i ara ho deixa de ser. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? Senyor Moliner, per contestar.
Jo crec que vostè és tan intel·ligent que s'ha contestat a vostè mateix, almenys amb la part de la RLT. És veritat que la interventora haurà d'adaptar els canvis de l'organització i s'haurà de mirar si compleixen o no a la RLT, per tant aquesta resposta ja l'he preguntat. La resposta dels departaments i els serveis, és veritat que aquest decret dibuixa una reducció als departaments. Teníem 17 departaments i passem en aquest nou decret, si no estic equivocat, a 12 departaments. Val? Per tant, la reducció de departaments també es fa pensant en això que li deia, en adaptar l'organització cap a una nova estructura municipal diferent, val? I acompanyada d'aquest apartat tan important, que és tot l'apartat que ens produirà el gerent i els directors d'àrees d'un impuls immediat amb aquesta nova estructura d'administració més oberta, més propera, més moderna, que treballi sense expedients en paper i treballi amb l'administració electrònica, que posi ordre i fil a l'agulla amb temes de procediments i processos tan importants com el que li deia i com el que segur que vostè tenia responsabilitats a govern s'hi trobava. Vull dir, hi ha una sèrie de canvis que això per nosaltres només entenem que ho pot fer una figura gerencial d'un perfil professional molt elevat. I ja li dic jo que no serà política, és a dir, d'un perfil professional molt elevat. Necessitem donar un pas qualitatiu importantíssim. Sobre el tema del decret concret del departament i servei, doncs sí que podria haver canvi. Hi haurà persones que eren caps de departament i no ho seran, i hi haurà persones que no eren caps de departament i ho seran. Però això, com cada 4 anys, doncs ha passat així, no? És a dir, hi ha canvis i és normal que aquests canvis s'adaptin al nou equip polític. Per tant, jo li demano al senyor Ricard Vicente, com també li he demanat a la CUP, una mica de confiança, els 100 dies també per adaptar aquest decret a l'organització, per fer un connivència amb els treballadors al 100%, i per intentar trobar solucions a tots aquests neguits que vostè detectava i aquestes esmenes que es poden acabar fent en l'estructura d'apartaments i serveis. Per tant, li demano aquesta confiança, aquests 100 dies, i si bueno, d'aquí 100 dies a vostè no li agrada, llavors ja em podrà dir, Pep, això no ha acabat d'anar bé, no? Però et demano aquest marge de confiança per intentar d'acabar d'adaptar aquest decret, que repeteixo, el trobo del tot agosarat i encertat. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Sí, si un cas per aclarir el tema de les funcions, sobretot aquestes funcions en aquest període transitori entre aquest inici de mandat amb aquesta organització més simplificada, perquè en el fons estem parlant d'una organització que la pretensió de l'alcaldia era simplificar-la i adaptar-la també doncs, a la situació del govern actual. Sempre he cregut a nivell particular que veníem d'una organització molt gran. Ja vam passar de 23 departaments fa 2 mandats a 17 en l'anterior i ara a 12. Tenir molts departaments no és l'assegurança de res i tenir-ne pocs tampoc. El que és important és les funcions que desenvolupen. I si un cas per aclarir el que passarà entre aquest decret, entre aquesta organització, diguem, provisional fins a que s'implanti el nou sistema directiu, gerencial, etc., si hi ha el consens polític necessari per fer-ho, i dono la paraula al regidor de Recursos Humans, l'Eduard Carrillo, que us explicarà si un cas les funcions transitòries, perquè quedi més o menys clar i quedi també quedi evident que això s'ha previst i que està contemplat. Senyor Garriga.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. Sí, jo he de dir una cosa, que és que nosaltres estem treballant amb una voluntat precisament de transparència i d'objectivitat en tot allò que volem fer. Per tant, tenim un decret del senyor Batlle en què estructura, com a conseqüència d'una voluntat política i d'una composició política del nou govern, estructura unes àrees i uns departaments i uns serveis, en aquest esperit que acaba de dir també el propi company Moliner i el senyor Batlle. Us he de dir que, com a regidor de Recursos Humans i dintre de les meves competències delegades novament pel senyor Batlle, el que he fet és, en primer lloc, adreçar-me als treballadors de la casa. Adreçar-me de diverses formes, en una presentació general, després convocant en una reunió extraordinària a tots els representants sindicals, i he tingut la primera mesa sindical fa aquesta setmana passada. Aquest tema és el primer que hem explicat. L'hem explicat amb tota naturalitat i ha estat entès. I no només ha estat entès, sinó que crec que en bona part compartit, perquè els explicaré una anècdota. Quan jo els hi vaig dir, estem en un període transitori, abans no fem modificacions en el ROM i no fem modificacions en la RLT, per crear un nou organigrama. I em varen aturar els representants sindicals i em van dir, nou no, un organigrama. És a dir, que els treballadors el que sí que estan esperant és que d'alguna vegada, en algun moment, definitivament, fem un organigrama com Déu mana, com il faut. Per tant, vol dir que la sensació i el que tots vostès, molts de vosaltres, coneixeu de tots aquests anys és que no hi ha hagut un organigrama ben endreçat. I això us ho puc dir, perquè jo amb els pocs dies, amb els 20 dies que m'estic trobant, també he visitat totes les instal·lacions, he saludat a tots els treballadors, he parlat a tots els col·lectius i la sensació és que hi ha desgavell, és que les peces no estan prou ben col·locades. Cada situació és una història particular i, com podeu comprendre, organitzar això no es fa d'un dia per l'altre amb un decret. Això es fa amb una voluntat política del nostre govern i es fa amb una organització tècnica i amb unes diagnosis i amb un procediment i amb tot un suport, diríem, que no es pot fer i menys en una època de vacances. De totes maneres, hem fet públic que a partir del setembre-octubre, per tant, demà mateix, com aquell que diu, tot això ho posarem en marxa. Només era perquè entenguin que sí que apostem per la transitorietat, precisament perquè el que no volem fer és el que s'ha fet a Manta en temps pretèrits. De cop entra un nou govern, de cop entra un nou color, de cop una nova composició, fem un decret, posem el que era cap de departament, ara és cap de servei, aquest el reconem, aquest el posem més enllà. Això és justament el que els treballadors m'han explicat i és justament el que no volem fer. Per tant, vol dir que estem treballant molt amb aquesta idea de comunicació i de tranquil·litat. Jo no he vist cap intranquil·litat. Finalment, el senyor Batlle em deia les funcions. És evident, hi ha una nova estructura, hi ha unes noves regidories. Jo sóc regidor d'ensenyament, joventut i ocupació. Vostès, els que coneixen la casa, saben que ocupació, doncs, a través de nivell 10, depenia, era ocupació i emprenedoria. Per tant, vol dir que ara hi ha departaments que depenen de dos regidors, i hi ha, però les funcions els asseguro que s'estan fent exactament igual que el dia abans de les eleccions en què nosaltres varen sortir càrrecs electes i el dia abans que varen constituir els acords de govern per fer un govern. Les funcions s'estan fent i el que es pregunten els treballadors és, ara tinc un tros per un regidor, un tros per un altre. I és això el que em calma, els estem dient, que continuïn fent la seva tasca, l'estan fent i que estem a l'aguait de reorganitzar amb aquest decret i ajustar aquestes, diríem, aquesta situació. Però la tasca, la feina, l'estan fent igual. Som nosaltres, els regidors, els que estem amatents de dir aquestes funcions les assumeixo jo, aquestes funcions les assumeixes tu, i estem despatxant, al millor paral·lelament, amb la mateixa persona, doncs, tots dos regidors, per exemple. És una mostra del que potser el senyor Vicente em volia dir, i amb bon criteri, no dubto pas que sigui aquest la preocupació, i agraeixo que els companys de l'oposició tinguin aquesta preocupació, perquè jo la tindria exactament en el mateix lloc que estan posicionats vostès, perquè és real i suposo que vostès coneixen la història i han viscut situacions en les que això no s'ha solucionat d'una manera prou reeixida, prou que ho veig que potser hem heredat un passat doncs, que té les seves contradiccions. Buscarem el positiu d'aquest passat i intentarem doncs, posar fil a l'agulla per millorar aquesta situació.
Gràcies, senyor Carrillo. Més intervencions als grups darrere? De retorn, vull dir. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batia. No, en resposta també a comentaris que ha fet el senyor regidor, crec que els treballadors de l'Ajuntament el que passa és que estan una mica esgotats, estan cansats de tanto regidor, de tanto cambio i de tanto ve i dile i ven i vaya. Yo creo que lo que hay que resolver de una vez por todas, y si no lo encuentran dentro del ayuntamiento o a nivel político, es una resolución definitiva a todos los problemas que vienen traspasándose de legislatura en legislatura. Y con esto no es un ataque a su persona ni a su función, es una defensa a los trabajadores en relación a su defensa al puesto de trabajo y a las ganas que tienen de realizar sus tareas y su tasca en el ayuntamiento. Por lo tanto, creo que el compromiso por parte del gobierno, por parte del Batlle, de usted, es encontrar y el compromiso de una fecha en la que se pueda comprometer el gobierno del ayuntamiento en resolver este problema, y si no tiene los recursos propios para hacerlo o el tiempo suficiente para poder solucionarlo en el tiempo previsto por parte del convenio que se pueda llegar a hacer con los trabajadores o con sus representantes en este caso, pues sería el buscar recursos fuera del ayuntamiento, y en esto estaríamos dispuestos a apoyarles en este pleno. Gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Alguna intervenció més sobre aquest punt? Senyor Pol Vigó.
Gràcies, senyor Batlle. Agafem el guant, els hi deixarem els 100 dies aquests, però entendran que nosaltres no tenim 100 dies de no fer oposició i de no vigilar-los, que no fiquin la pota. Diuen que treballaran un decret amb la participació de tothom, no sé què, allò que sí, que se'ls hi transmet als treballadors. Tot això està molt bé, però de moment han actuat igual que sempre, un decret de modificació de l'organigrama, només entrar. Perfecte. A partir d'ara, com que és provisional, treballem bé, perquè haguéssim pogut aguantar amb l'organització provisional els dos mesos aquest.
Ningú més.
L'organització anterior ho van fer durant 4 anys. Es pot aguantar. És això. És dir, una mica de fer notar aquesta contradicció entre les paraules que diuen i els fets. Però parlem-ne. A partir d'ara, fem-ho bé.
Gràcies, senyor Carvicente.
Gràcies, senyor alcalde. Jo, senyor Carrillo, no dubto de Carrillo, de la seva... la seva tasca, almenys fins a dia d'avui, evidentment tindrà 100 dies, com ha dit el meu company Pol Vigó, l'oposició des del primer dia que estem fent la nostra tasca, i per tant, cosa que veiem que pot portar errors, doncs la comentem i volem que sigui treballada. Evidentment, treure un decret com aquest i creure que la gent no pensarà què pot passar amb la meva situació laboral, doncs és creure una mica en els àngels. Vostè diu que hi ha tota tranquil·litat, que ha parlat amb tots els treballadors i que tot perfecte, me n'alegro. No és el que m'han transmès a mi, suposo que a cadascú li transmeten, doncs depèn de si ets el regidor que governa o el regidor de l'oposició, doncs una cosa o una altra. En tot cas, la nostra funció és fer-los entendre que treure un decret com d'aquest tipus requerint el que deia abans en el punt quart, a mi m'agradaria, si la senyora interventora, entenc que no, però no, entenc doncs, que la senyora interventora encara no ha rebut cap indicació, a part d'aquest requeriment, que és un decret, en el qual es readapti. I si hi ha un canvi de departament o un canvi de servei, haurà de comportar un canvi a la RLT i haurà de comportar econòmicament, segur, alguna cosa. Per tant, si no he entès malament, de moment d'això res, i veurem quan anem treballant, m'ha semblat entendre. No sé si és la manera de crear més confiança amb els treballadors, sincerament. Tindran els 100 dies, des del primer dia ja estem treballant, però evidentment han començat de la mateixa manera, han fet una sèrie de canvis i de moment és un paper, que el paper, com ja sabem, ho aguanta tot. Veurem amb els dies com s'acaben resolent aquesta nova realitat. Però sí que demanaria que tota aquella transparència i tota aquella capacitat que tinguin per fer-los arribar als treballadors, als sindicats i a tota la casa, el fet que són conscients de que estan parlant d'aquestes persones i que necessiten, quan abans, saber quina és la seva situació, si hi ha d'haver algun canvi, doncs crec que els hi agrairíem tots i ho agrairien ells els primers. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Si hi ha algun grup municipal que no hagi intervingut vol intervenir? Doncs hem esgotat els torns de paraula, simplement i per la tranquil·litat de tothom. Dir que aquest decret prové també d'una norma fonamental, que és que al principi d'un mandat s'ha de fer un decret on es diu quina organització hi haurà. No ha sigut una idea que li ha passat per l'alcaldia i ara vaig a fer això. No, és que ho diu la normativa, que al principi de tot hi ha d'haver un decret on es digui quina organització hi haurà. I per què hi ha aquesta i no una altra? Doncs perquè el govern municipal és un i no un altre. Per què és diferent de fa 4 anys? Perquè el govern de fa 4 anys era diferent de l'actual. I ja està. Vull dir, no és res més que això. I intentarem fer-ho amb el màxim de transparència que hem dit, amb el màxim de participació, amb la mesa, amb els treballadors i treballadores, com ja hem fet i ja s'ha expressat. I, òbviament, buscarem també el consens polític perquè el que pretenem fer necessita modificar normes fonamentals com el reglament orgànic municipal, i això, si no hi ha una majoria qualificada, absoluta o qualificada, ara no recordo si és absoluta o qualificada, d'aquest consistori, no es podrà aconseguir. Per tant, seurem, parlarem i debatrem. I respecte als requeriments de la senyora interventora no és el Departament d'Hisenda, és la Intervenció General, que és una funció pública reservada, no se li ha encarregat res a la senyora interventora, se li ha encarregat el Departament d'Hisenda.
Com els dèiem, aquesta nova organització municipal està en període també de transitori, d'anar polint alguns aspectes. Hem pogut escoltar com, des del punt de vista de l'equip de govern, es defensa aquesta nova organització, que disminueix el nombre de departaments municipals de 17 a 12. N'hi havia més, com comentava l'alcalde, i per altra banda, l'oposició demana que aquesta nova organització es faci des del màxim consens possible. Hem pogut escoltar en aquest sentit a Ricard Vicente, a Pol Vigó, a Ferran Ignasi Llompart del Partit Popular en aquest aspecte. Seguim amb més coses. Hi ha dos punts de l'ordre del dia, els apuntem només, sobre decrets que fan referència a les delegacions de competències a la Junta de Govern Local i, per altra banda, també aquelles... allò que en podríem dir, aquelles responsabilitats que pot tenir l'Ajuntament o que ha cedit a altres institucions quan es tracta d'inspeccionar alguns establiments. Per exemple, va haver dos punts a l'ordre del dia en els quals es va incidir en la competència que pot tenir l'Ajuntament davant de determinats establiments i espectacles públics. L'Ajuntament en el seu dia va cedir les competències d'inspecció i de control de determinats establiments i espectacles públics a la Generalitat. Això continuarà així tant Ricard Vicente de Sitges en Positiu com Manuel Rodríguez de Ciutadans varen demanar a l'alcalde que l'Ajuntament recuperi aquesta competència, que sigui l'Ajuntament el que inspeccioni, el qui velli i el qui sancioni a determinats establiments si és que no compleixen la normativa. L'alcalde va fer referència a que l'externalització o sí, podem dir-ho així perquè tothom ens entengui, d'aquesta competència la Generalitat de Catalunya fa que hi hagi inspectors específics que el cos de Mossos d'Esquadra sigui el que d'ofici denunciï els establiments que vulnerin la norma, i això continuarà sent així. El ple va seguir amb tot un seguit de punts en els quals, diguem-ne, que s'organitzen la representació dels diferents regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, a tot el que són aquells organismes, òrgans col·legiats externs de l'Ajuntament o les comissions informatives permanents. Aquí, per una banda, l'equip de govern va fer valer que serà el primer cop en què l'oposició tindrà llocs d'una certa representació o influència en aquests òrgans, i per altra banda, l'oposició va valorar aquest gest de l'equip de govern, però creu que encara es pot avançar una mica més en la participació de l'oposició en aquests òrgans. I ens aturem ara al punt que fa referència a tots aquells projectes del pressupost participatiu. El projecte dels vestidors del camp de rugbi, el projecte d'aquest espai per assistència a les persones desvalgudes, el projecte dels lavabos públics al passeig marítim i a l'estació, i el projecte, per exemple, en altres referències al camp de futbol d'Aiguadols, que era un altre dels projectes estrella d'aquest pressupost participatiu. L'alcalde va fer un resum de tots els projectes. Primer es va deixar, diguem-ne, de la capçalera de la llista, però Ricard Vicente li va recordar com estava la la qüestió dels vestidors del camp de rugbi i sembla que de tots els projectes del pressupost participatiu aquest és el que està més avançat. Tan avançat que molt probablement aquest estiu s'instal·laran ja aquests nous vestidors, tot i que hi ha dues propostes. Una és simplement la instal·lació dels nous vestidors i una altra proposta és afegir-hi un mòdul farmaciola. Per tant, s'ha de decidir quina de les dues propostes, perquè evidentment no tenen el mateix preu, es decideix finalment instal·lar tant una com l'altra, però serà això una qüestió, diguem-ne, amb relativa rapidesa. I de cara al mes de novembre, també aquest projecte està molt en marxa, s'instal·laran ja els nous lavabos públics al passeig i també a l'estació, com era una altra de les propostes del pressupost participatiu. Ja ho saben que en això dels lavabos portem molt de temps de debat públic i, per tant, alguna solució també s'hi haurà de trobar. El cas del camp d'Aiguadols, esperem a veure si algun dia també ens ho poden explicar amb més detenció. Hi ha dos projectes, i a qual más caro, que dirien els castellans. Hi havia un pressupost inicial de 700.000 euros, hi ha un projecte bàsic que respon més o menys a això, però n'hi ha un altre que ascendeix a 1.400.000 euros. I és que, a partir d'aquest projecte de remodelació del camp d'Aiguadols, sembla que es poden obrir el ventall a altres usos compatibles, amb el de camp de futbol, però ja que ens hi hem posat, doncs hi ha empreses que creuen que hi ha altres possibilitats que també podrien ser considerades. Per tant, aquí estan les coses més encallades, perquè, òbviament, el pressupost participatiu, com saben tots vostès, tenia un límit, es demanaven propostes que no ultrapassessin aquest límit. En el seu dia, els tècnics municipals varen assenyalar quin era el pressupost aproximat que podrien valer cadascuna d'aquestes propostes i ara resulta que una proposta que en valia 700.000 en pot valer 1.400.000. Per tant, que si s'hagués presentat en el seu dia per aquesta quantitat, aquesta proposta hagués estat descartada ja d'entrada. D'aquí que Ricard Vicente, entre altres coses, va comentar que per la propera vegada caldrà ser més escrupolós a l'hora de valoritzar les propostes, perquè si no, qualsevol pot fer una proposta que li valorin per sota de la quantitat que és el llindar de descartar-les o no, i després resulta que la proposta puja més de preu i, clar, ja ha estat incorporada perquè en el seu dia es va aprovar. Això és el que li passa més o menys al camp d'Aiguadols, que està en una situació en què, depèn del que es faci, pot pujar molt més del pressupost inicial. En qualsevol cas, aquí tenen l'alcalde Miquel Forns explicant l'estat de tots i cadascun dels projectes del pressupost participatiu 2015 i el debat posterior que va generar.
Bé, aquest, com recordaran, va ser un procés de participació ciutadana que es va fer en el vigent exercici, però vam començar l'anterior any, el 2014, en què ciutadans i col·lectius podien fer propostes de projectes i després, un cop, diguem, validats tècnicament, doncs es van sotmetre a consulta ciutadana i van els més votats són els que, fins a un import d'un milió d'euros, són els que es van seleccionar per part de la ciutadania per executar. Ja en l'últim ple del mandat anterior crec que es va donar compte al ple de com estava la situació i el que avui preteníem és donar compte al ple, donat que hi ha grups municipals nous, donat que hi ha regidores i regidors nous, perquè tothom sàpiga en quin estat està en aquest moment l'execució d'aquests projectes. Tothom, suposo que tothom té almenys un exemplar per grup municipal dels projectes que s'han encarregat en diferents despatxos d'arquitectura o en serveis municipals sobre els que són temes de constructius en quin estat està, però per fer un resum, el primer dels projectes, que és el camp municipal d'Aiguadols, l'ampliació, aquí ara ens trobem que haurem de prendre una decisió política, perquè el projecte que s'ha elaborat per part del despatx que se li va encarregar, atenent totes les peticions que van fer tots els clubs esportius i usuaris del camp de futbol, recollint-ho, ens plantegen que puguem fer aquest projecte de remodelació i ampliació del camp d'Aiguadols en dues fases. Una primera que tindria un import molt més gran del que s'havia pressupostat, que era 700.000 euros, i que s'aniria a 1,2 milions d'euros, incloent moltes de les modificacions que els clubs han aportat i els usuaris. I una segona fase que representaria reformar un cop el camp, diguem, el camp estrictament de joc estigués reformat, les instal·lacions de vestuaris i gimnàs i tot això, que representarien uns 300.000 euros més. Per tant, ens en diríem un milió i mig. I encara hi ha una tercera opció, que és al voltant de 2 milions d'euros fer una ampliació del camp que suposi també una millora de la zona amb aparcament, etcètera, etcètera, que això és un tema molt més complex. Per tant, aquí haurem de tenir un debat polític més tranquil per decidir què fem, quina és la decisió que fem i com això es tradueix en els pressupostos municipals, no només amb els 700.000 euros que ja hi són d'aquest 2015, sinó si decidim ampliar-ho més, fer més obra, com ho contemplem en el pressupost del 2016, 2017, etcètera, etcètera. Camp de futbol d'Aigüerols. La segona de dels projectes guanyadors eren els lavabos públics, la instal·lació de lavabos públics a la via pública. Aquí es va centrar sobretot en reformar i condicionar dues instal·lacions existents que tenen moltes deficiències. Una són els lavabos de la platja Sant Sebastià i l'altra els lavabos del passeig marítim. Tots dos estan, diguem, no soterrats, però diguem que estan en una part inferior del passeig. Aquí estan fets els dos projectes executius. Per tant, estem en un moment en què ja es pot adjudicar l'obra, és a dir, es pot fer el procés d'adjudicació en les properes setmanes per intentar, si pogués ser passada la temporada, doncs al novembre, començar l'obra. Aquest és l'estat. El tercer dels projectes és la masia de Can Pere Mestres. Aquí, en aquest moment, estem fent dues coses. Una, donat que la idea va sorgir, va néixer, amb la taula del tercer sector, estem dialogant molt amb la taula de quina manera conceben ells que podria ser aquest projecte, que no només ha de ser la reforma de la masia per convertir-la en un possible alberg per persones sense sostre, sinó quin projecte social hi pot haver a l'entorn d'aquesta masia, d'aquest centre, d'aquest alberg, perquè no fos només un alberg per les persones sense sostre, sinó que hi hagués un projecte social treballat conjuntament amb la taula del tercer sector. En aquest moment s'està redactant el projecte executiu, que probablement el tindrem acabat al setembre. Llavors, un cop el tinguem, haurem de decidir procés d'adjudicació i començar les obres. Un altre projecte, aquí hi havia la reforma del centre d'adults. Aquí només tenim l'avantprojecte. Un avantprojecte que es va fer consultant a totes les a totes les regidories implicades en aquest edifici del centre d'adults, perquè és un edifici on, a part de l'escola d'adults, el centre d'adults, també hi ha els mitjans de comunicació municipals, hi ha la ràdio i la televisió. I per tant, fer compatible aquest edifici, doncs, uns mitjans de comunicació amb un centre de formació, doncs, més la reforma que necessita l'edifici, que també té situacions molt precàries, es va recollir tot en un avantprojecte. Aquí no hi ha projecte executiu encara, diguem que aquest és el que està més endarrerit. Següent projecte, centre cívic de les botigues, a la zona de la platja. Està el projecte executiu fet i, per tant, ja es pot iniciar el procés d'adjudicació. I Garraf, el projecte del poble de Garraf, que era la millora de l'accessibilitat i la mobilitat a dins de l'estació de Renfe. Aquí, amb converses que hem tingut amb Renfe, amb la direcció de la línia, ens han dit que, conscients de que la línia nostra té moltes mancances i tots ho patim cada dia, avaries, retards, etcètera, etcètera, s'està fent un pla de millores de les estacions i de la infraestructura de ferroviària d'aquesta línia. La idea seria intentar arribar a un acord amb Renfe perquè sigui Renfe qui incorpori aquest projecte de millora de l'estació de Garraf dintre d'aquest pla. D'aquesta manera, doncs, també podríem, diguem, alliberar una mica el pressupost municipal i intentar fer-ho, si no del tot sent responsabilitats de Renfe, sí, com a mínim, compartir. I per tant, és una de les propostes que amb el pla de millores li farem arribar a Renfe. I aquest seria un resum, molt resum, de l'estat actual dels projectes. Dit això, tenen la paraula els grups per les intervencions que vulgueu fer. Senyor Villalluís, teniu la paraula.
Bé, com que veig que encara falten, bueno, prendre decisions o també tenir els projectes quantificats, els costos, no, d'aquests projectes, doncs jo crec que això és el més interessant, saber exactament de quines quantitats partim en cada un d'ells. El d'Aigüerols ja diem que és més alt, l'altre està fet una part del projecte, doncs una mica més acurat l'estudi de cada un dels projectes.
Més intervencions? Senyor Lluís Mercè.
Bé, ens agradaria saber la quantitat que puja el d'en Pere Mestres i després també el local social de les botigues. Pere Mestres. A Campell, perquè ens entenguem. Vale? I, si no recordo malament, amb el del local social de les botigues no hi havia, va ser un tema que va anar a més perquè com la diferència d'habitants d'un lloc a l'altre vam creure tots oportú de que entréssim els dos projectes més votats que hi havia i en aquest cas va ser fer el projecte. Vostè diu adjudicar, jo pregunto en quins llocs estan els diners perquè clar, m'ha sonat a Flowers, gràcies.
Sonat a què?
A Flowers.
Flautes? Ah, Flowers, perdó, disculpi. Jo tens a Flautes. Sí, no tinc l'import aquí, senyor Mercè, els hi faré arribar demà. Jo pensava que amb el dossier els havien fet arribar els imports, estaven quantificats, però li farem arribar. En qualsevol cas, és a dir, el pressupost municipal del 2015 va preveure unes quantitats. Si aquesta quantitat la supera, hem de decidir com suplementarem aquest crèdit provinent del romanent municipal, si és el cas, que és una inversió sostenible i compleix la normativa. Oi, senyora interventora? O si es decideix fer una primera fase amb aquell import que tenim pressupostat ja i que per tant ja els diners es disposen i per tant en el pressupost del 16 o en el del 17 incloem la segona fase, la tercera, etc. Potser hi haurà projectes que en aquest moment no tindrem capacitat econòmica per fer-los sencers i s'hauran de fer per fases. Sí que és cert, com diu el senyor Mercè, que en el cas del centre cívic de les botigues i en el cas de millora del pas, diguem, sota la via de l'estació de Garraf, són projectes que vam decidir els portaveus incloure com a ponderació del procés de participació i que, per tant, no disposaven de pressupost en aquell moment i que, per tant, l'haurem de dotar. S'haurà de dotar, està clar. I, òbviament, s'hauran de dotar abans de l'adjudicació. Certament. Més qüestions? Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Valorem positivament que en l'última legislatura s'hagin decidit certes partides del pressupost a través d'un procés participatiu. De totes maneres, des de la CUP apostem per crear estructures estables de participació que superin les actuals limitacions de les institucions municipals. I fer així dels pressupostos participatius una forma de democràcia directa, real i continuada. I no per preparar, discutir i votar partides pressupostàries més o menys limitades. Un pressupost municipal, de fet, és la principal eina de gestió d'un ajuntament i s'hi concreten les despeses que l'Ajuntament farà al llarg de tot l'any. Si volem avançar cap a una democràcia més participativa i fomentar la pràctica de la transparència en la gestió municipal, és fonamental és fonamental que la decisió d'aquestes accions es sotmetin a participació ciutadana. En un pressupost participatiu és la ciutadania qui decideix directament com es gasten els diners municipals anualment. Per tant, proposem que l'Ajuntament garanteixi la plena participació ciutadana en el procés d'estudi, d'anàlisi i reflexió prèvia a l'aprovació del ple dels pressupostos municipals anuals. S'han d'introduir fórmules diverses d'intervenció i de participació de la ciutadania i de les entitats en el debat pressupostari. Creació de comissions de participació en presència de ciutadans i ciutadanes, identitats, el dret de fer arribar a l'Ajuntament propostes i suggeriments verbalment, per escrit o per via telemàtica. Així mateix, sempre donarem suport a l'impuls de programes que facin pedagogia i transmetin hàbits i valors participatius amb el fi de permetre l'apropament dels infants, dels joves, de la població en general a la gestió dels afers públics i que transmetin aptituds basades en el diàleg, la cooperació i les formes democràtiques de presa de decisions. Gràcies.
Gràcies, senyor Rubén Palomo. Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
A veure, gràcies, senyor alcalde. Anem per parts, perquè s'ha complicat una mica la cosa, de la intervenció que volia fer. A veure, primer lloc, no he trobat que comentés res de la renovació dels vestuaris del camp de rugbi. Dic, a veure si haurà caigut un punt.
Els dos contenidors. Els dos contenidors.
Continuo. Vale, aquest era un punt molt, molt, evidentment molt important. perquè crec que, i crec que hem de fer una reflexió molt, molt, molt sincera amb el tema dels pressupostos participatius, perquè tots els veiem amb molt bons ulls, perquè evidentment implica la complicitat i que s'impliquin els ciutadans a l'hora de decidir quins són els projectes que guanyen amb més complicitat o que la gent desitja més que es desenvolupin en la nostra vila, però en el seu moment, ja ho vaig dir i ara ho torno a repetir, ho hem de fer molt ben fet per no entrar en greuges ni en situacions que ens portin en problemes. Clar, ara que a mi em digui que d'un pressupost que teníem, que justament com que també m'havia arribat això, li anava a dir, en un punt posterior del ple, en el 3111, aprovem un pla d'inversions on te consten aquests 700.000 euros, aquests 100.000 euros, aquests 80.000 euros, i per tant constava a dia d'avui aquests valors econòmics. Si ara ja em comenta que hi ha aquesta possibilitat d'ampliació, amb tota la bona intenció i escoltant sempre les entitats i les persones que han fet aquesta participació, tant nosaltres com les que ho demanen, hem de tenir molt clars els criteris, perquè si ara un determinat projecte es pot veure modificat, malgrat la idea inicial, també pot passar amb altres i ens podem trobar amb pretenent obrir una participació i acabarem obrint un meló molt més complicat de gestionar. Per tant, demano sobretot que siguem molt curosos amb aquests temes, perquè no acabem amb les expectatives ni amb les voluntats de la gent, en el sentit que esperaven una cosa i no la tenen. Per tant, compte alhora que ja ho treballarem, el tema del camp d'Aiguadols, però clar, no és menor, de 700 a passar el doble del pressupost inicial, alguna cosa s'ha fet molt malament, alguna cosa no s'ha gestionat prou bé perquè és el doble, i és més del valor total que teníem pels pressupostos participatius. Per tant, de moment m'ha descol·locat una miqueta. Per tant, voldria saber com està el tema dels vestuaris del rugby, que era un dels punts. També voldria veure com gestionem millor tot el tema aquest de què passa si altres entitats també demanen. Del projecte que jo tenia, hi ha la voluntat de fer-lo més gran en aquest sentit. Ens podem trobar que el mateix que ha passat amb un passa amb els altres. Per tant, hem de millorar els criteris dels pressupostos participatius. Hi havia bona voluntat, però això ho hem de fer molt millor, ho han de fer els senyors governants de la vila molt millor. I una altra cosa, ja que estic en aquest punt, i així treballo tots els punts, una altra cosa que també hem de fer millor és com presentem els projectes en els grups municipals. Aquest document que ja hauria d'haver anat en el ple d'abril, que no es va poder celebrar, si no recordo malament, aquest era un dels punts que anaven en el ple d'abril, és un document que l'hem trobat tècnicament no prou ben treballat. Què vull dir amb això? No està indexat, no està numerat, parts en català, parts en castellà. Les memòries no hi ha unes fitxes, si són 5 projectes, 7 projectes, 8 projectes, memòria descriptiva, què volem, on arribem, números ni que siguin previsibles, previstos de cada un d'ells. Bueno, una mica treballat. No podem agafar els projectes tal com ens arriben, posar-los en un dossier, cada un del seu pare i de la seva mare, i intentar que els que no hem tingut tota la informació completa puguem treballar. Per tant, demano molt més, ser molt més curosos, som un ajuntament seriós, o vull pensar això, i per tant crec que tota aquesta mena de documents, quan arriben als grups municipals, s'han de tenir amb un nivell de detall i de treball ben fet. Crec que aquesta és la voluntat de tots, i per tant, ja que tenia aquest punt, volia aprofitar-ho, perquè sincerament, amb molta atenció aquest cap de setmana, ja el tenia, però mirant-me amb molta atenció, ostres, d'un projecte a l'altre, de la informació que se'n dona en algun en un altre, hi ha un abisme. I crec que tots mereixen que quan arribin els grups municipals i els altres doncs, tinguin la mateixa forma, es vegi la mateixa voluntat de que arribi i que s'entengui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Començo per lo darrer. Traslladaré els caps de departament. Senyor Lluís Mercè.
Bé, jo també trobo a faltar el tema de les cases del sol, perquè ens entenguem, o l'alta del Vinyer, com es diu, del solar. Sí, exactament.
Comprovarem com està, però en principi són les coses que es van deixar fetes anteriorment.
Vale. Dic que està ja en marxa i ja està acabat, o està assignat a notari?
Ho comprovaré demà, vale. Perquè ara mateix no sé si està assignat a notari.
Gràcies.
Contesto el que em comentava vostè, senyor Ricard Vicente. Començo per l'últim. Li deia, traslladaré els caps de departament, que són els responsables tècnics. Doncs si vostè troba mancances en aquest dossier i creu que hi ha d'haver una memòria descriptiva, etc., ho traslladarem perquè els informes els fan els tècnics. I ells són els que decideixen si posen memòria descriptiva o no n'hi posen, si ho fan en castellà o en català, que l'informe està en català. El que s'inclou en castellà és un projecte, em sembla, que el despatx que se li va encarregar, doncs els títols va posar en castellà. podia canviar, però en qualsevol cas és per això, no és perquè utilitzin els dos idiomes indistintament, sinó és perquè el projecte el van redactar en castellà. El que comentava, el tema de si amb un pressupost participatiu es diu un import i després és un altre. La determinació de quin import aproximar pot costar la determinen els tècnics. Per tant, tots nosaltres, si ens diuen que allò val 700.000 euros, en principi confiem en la paraula del tècnic i en el seu bon fer professional, que ha dit que eren 700. Si després és un altre import, hem de veure per què. Aquí no és que el tècnic no hagi afinat, és que el que ens demanen els clubs en aquest moment és que la reforma pot quedar curta i que potser valdria la pena posar més diners i completar-la, encara que sigui més cara, perquè si ho féssim separat amb el temps, potser acabaria costant més car. Això és el que ens diuen. Que aprofitant que s'ha d'aixecar el camp per fer la gespa, posar la gespa es podria aprofitar per no sé què, no sé què, no sé què. Això és el que ens diuen. Aquí hi ha la decisió política. Aquí hi ha la decisió política. La ciutadania ha dit, aquest és un projecte que ens agradaria que es fes, però ara hi ha d'haver una decisió política que digui, fem estrictament el que vam dir o anem més enllà. Això és una potestat que tenim el consistori per poder decidir. És això. I respecte al tema dels criteris, ho compartim plenament. L'any passat va ser la primera vegada que fèiem un pressupost participatiu, segur que ens vam equivocar amb algunes coses, segur que altres ens vam quedar curts, segur que amb altres vam encertar, i ara ho hem de polir i ho hem de millorar i potser hem d'ampliar criteris, com molt bé es deia des de la CUP, no? I fer-ho i incloure coses que dintre del que és aquest concepte més general de govern obert, que potser ara ens permetrà incloure coses que no teníem contemplades. Però en el fons, la proposta de pressupost participatiu 2016 la farem entre tots, igual que vam fer la del 15. La voluntat del govern, l'hem dita, és millorar i avançar en el pressupost participatiu. Per tant, seurem tots i dissenyarem el procés de l'any 2017 junts. No sé si li he contestat tot el que m'havia comentat, senyor Ricard Vicent. Ah, el rugby. Demano disculpes, me l'he descuidat. Quan precisament és el que està més avançat. El rugby és el que està més avançat. Tenim ja fetes... La proposta del rugby era canviar els vestidors, que són mòduls. Tenim dos pressupostos de dues empreses diferents. Una és per l'import que estava assenyalat. L'altra és un import una mica més elevat perquè inclou no només la reforma del... el canvi dels mòduls vestuaris, sinó incloure un mòdul farmaciola. Bueno, hem de valorar què fem. Si posem una mica més de diners per completar-ho amb aquest altre mòdul o senzillament fem el que s'havia decidit. Ja està, és el que està més avançat. Per aquí en aquest cas sí que és la compra dels mòduls i fer el canvi. Treure els vells i posar els nous. Cosa que es pot fer doncs, aquest estiu. És el que està més avançat. M'havia descuidat i era el primer de tots. Demano disculpes. Seguim amb les intervencions dels grups. No? Sí, senyor Ricard Vicente? Sí.
Sí, m'he oblidat una cosa a l'anterior intervenció, que en alguns projectes hi hagi determinades empreses que no són sitgetanes, que són d'altres llocs, i per tant ens ha fet dubtar, voldríem saber per què. Entenem que també hi ha molts sitgetans que coneixen, i potser millor que ningú, segurament millor que ningú, de quins terrenys estem parlant o de quines realitats estem parlant, i ens ha cridat l'atenció doncs, que no fossin d'aquí.
Sí, aquí a l'hora de seleccionar empreses o despatxos que han fet la redacció dels projectes en un moment en què els serveis municipals doncs, estan molt carregats de feina, cada departament va fer la proposta atenent els seus coneixements i amb les empreses en què havia treballat o que tenia coneixement del sector que fes la proposta. La regidoria d'esports va fer unes propostes referents amb el camp de rugby. La regidoria de participació, altres referents amb altres projectes com per exemple Camp Pere Mestre, no? La masia de l'alberg. Es va deixar una mica el criteri dels tècnics de cada departament. Es va donar l'indicador general, diguem que preferentment empreses del territori, de Sitges, però potser, no ho sé, parlo sense saber-ho, però potser empreses de Sitges, dispensadores de mòduls per vestuaris de camp de rugby, potser no n'hi ha cap i potser s'ha hagut de buscar una empresa de fora o inclús redactar el projecte una empresa especialitzada perquè aquí no n'hi havia cap, no ho sé. Però s'ha deixat aquest, el criteri era aquest, criteri tècnic de cada departament i si pot ser que fos una empresa de Sitges, sempre i quan es complís la normativa, no estiguéssim fent cap mena de favoritisme, o sigui, fins a l'import del contracte que disposa la normativa.
Les paraules de l'alcalde Miquel Forns, tancant, aquest torn de balanç de com estan els projectes del pressupost participatiu de l'any 2015. Hem pogut escoltar com cadascun dels projectes està en un àmbit de treball diferent, però tots en marxa. El ple també va donar compte, si s'escau, del Pla de Desenvolupament Econòmic, el ple de la Corporació del Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020. Es va demanar també la conciliació de totes les forces polítiques perquè això pugui ser desenvolupable en els propers anys, i també es va aprovar per unanimitat l'acceptació del llegat de béns mobles disposat per la senyora Josefina Dalmau i Santanera. Tot el que s'encabia a dins de Can Fals anirà a passar a l'Ajuntament de Sitges, al Consorci del Patrimoni, que també s'està encarregant de la seva restauració. A més dels dos mobles que ja es poden veure al Museu Maricel, s'han incorporat també altres peces restaurades d'aquest mobiliari que té un valor enorme. Doncs l'Ajuntament va aprovar la seva incorporació ja, el seu trasllat, que el Consorci del Patrimoni sigui qui gestioni també el que encabia l'Hort de Can Fals, o sigui que continent i contingut ja seran gestionats pel Consorci del Patrimoni. I a continuació les paraules de Criseida Ramírez Domínguez. Qui és Criseida Ramírez Domínguez? Doncs una de les persones de l'organització municipal de la qual més se n'ha parlat en els darrers mesos, la interventora. Un informe de la interventora que diu, bàsicament, que l'Ajuntament es comporta força bé a l'hora de pagar els proveïdors, però no afina tant a l'hora de tramitar les factures. O sigui que ara resulta que es triga més a tramitar les factures que no pas a complir a l'hora de pagar-les. És el resultat d'un informe en què la interventora volia saber si aquesta tardança responia més a un problema de fons, a un problema de diners o a un problema de tramitació. I el resultat de l'informe diu bàsicament que l'Ajuntament encara ha de fer passos per agilitzar encara més la gestió, la tramitació de les factures. L'Ajuntament s'encalla més en la tramitació de les factures a proveïdors que no pas a l'hora de pagar-les. Són les paraules de la interventora de l'Ajuntament, Criseida Ramírez Domínguez, i les reflexions que en feien també els representants dels diferents grups polítics.
Vale. L'informe aquest ve en la línia d'establir per què no estem complint el període mig de pagament, que és un dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i repercuteix, pues, com hem vist, en no poder fer inversions sostenibles, en no poder pagar la recuperació de la paga, inclús en no poder exercir competències diferents de les pròpies o les delegades. Llavors, com creiem que és un tema prou important, s'ha fet un estudi de si realment l'incompliment estava en el període d'aprovació de la factura i, per tant, de conformitat de la factura, o bé per problemes de tesoreria. I el resultat ha estat que està en la primera part de la tramitació de la factura i, per tant, no són problemes de tesoreria, sinó que triga molt en conformar-se la factura. El termini d'excés de conformitat de la factura són aproximadament 13 dies, en canvi el termini de pagament són 4 dies menys de lo que diu la normativa, lo que fa una mitja dels 8 dies que ens excedim. I només és això per posar...
Gràcies, senyora interventora. Torn de paraules pels grups. Senyor Ferran Llombart.
Gràcies, senyor alcalde, i gràcies a las personas que han participado en la elaboración de este informe, especialmente a intervención. Yo quería resaltar desde mi grupo lo que hemos constatado, que el área de tesorería e intervención realiza su tarea y su trabajo de una forma muy eficaz, y lo cual es de agradecer, puesto que hemos pasado, gracias al Gobierno del Estado, a la Generalitat y a la propia actuación del área de intervención, a poder pagar a nuestras pequeñas y medianas empresas en tiempo y forma, lo cual dinamiza al mercado y dinamiza sobre todo en respeto a los empresarios que dan sus servicios al Ayuntamiento de Sitges. Independientemente de todo esto, creo que el mensaje que acabamos de recibir por parte de lo que aquí se da cuenta es importantísimo. Quiere decir que el área de organización del Ayuntamiento necesita hacer un gran esfuerzo para que alguna de las áreas que aquí se reflejan con grandes desviaciones en la gestión de todas estas del pago de estas facturas, pues se realicen acorde a unos mínimos aceptables que ya se establecen dentro de estos criterios y que podrían realmente revisarse de nuevo. Pero todo y así creo que lo que refuerza es el mensaje que decíamos en la anterior legislatura. El ayuntamiento necesita modernizarse, necesita automatizarse y necesita controles de gestión suficientes como para que se eviten sorpresas y se evite el estar dentro de un tiempo revisando un nuevo informe de eficacia y eficiencia como el que acabamos de revisar, que demuestre una vez más las desviaciones de gestión desde parte de algunos de los departamentos de este ayuntamiento, lo cual hace reseñar que no es que realicen o no realicen su tarea los técnicos de forma correcta, sino que no existen procedimientos adecuados establecidos y, por tanto, la supervisión de los mismos. Por tanto, simplemente reiterar el agradecimiento al esfuerzo que se ha realizado por parte de las personas que han elaborado este informe y la importancia que va a tener para estos 4 años de gobierno el que se modernice este ayuntamiento y, sobre todo, en la gestión. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Compartim la seva reflexió totalment. Senyor Rodríguez, teniu la paraula.
Sí, gràcies. En primer lloc, agrair a Intervenció General i a Tresoreria per l'informe que han fet. Entenem que és fonamental complir amb els proveïdors, és imprescindible, i sobretot a les conclusions observem una sèrie de recomanacions que poden ajudar a rebaixar el període de pagament, tals com en cas d'errada retornar immediatament la factura o corregir la incidència, fer ordres de pagament quincenals, especialment i molt important la introducció de l'administració electrònica per modernitzar i agilitzar els tràmits. Aquesta proposta creiem que és fonamental, ja no només des de l'àmbit de la morositat, sinó des de molts àmbits per facilitar la vida al ciutadà. Gràcies.
Gràcies. Estem totalment d'acord amb aquesta reflexió també. Senyor Ricard Vicente.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. També ens hem llegit detingudament l'informe d'intervenció. Més enllà d'estar d'acord, ja els he sentit que estan d'acord, els informes estan per crear una diagnosi i per fer unes aplicacions a partir de que si creien que eren algunes millores. I la senyora interventora fa unes recomanacions molt concretes d'implantar la facturació digital i d'aprovar una actualització del protocol de tramitació de factures i voldrien saber l'opinió del govern. Quan us hi poseu, terminis, perquè està molt bé tenir els informes, ja m'entendran, i estar-hi tots d'acord, però les coses solucionen canviant aquelles coses que no funcionen bé. Per tant, més enllà d'estar d'acord, voldríem un compromís més clar, més directe de quan hi haurà aquests canvis. Gràcies.
Gràcies. Sí, el compromís hi és, perquè realment quan parlem sempre d'aquesta nova organització que volem, també implantament de tot el tema gerencial, directius, tot això és per intentar, juntament amb l'administració electrònica, doncs que els serveis municipals siguin molt més àgils per complir, entre altres coses, amb el període aquest, amb el període mig de pagament. Vull dir, hi és el compromís i aquesta tardor és quan s'ha de traduir en fets, diguem, més tangibles. De totes maneres, sí que és veritat que en alguns àmbits ja s'ha fet algun tràmit ja per començar a implementar nous processos que comentava el senyor Ferran Llombart amb el tema de la nòmina. Ja hi ha alguns temes que potser no afecten tant el període mig de pagament, però que ja s'estan implantant. Ja al final de l'anterior mandat ja es va començar. I de totes maneres, tenim una miqueta ara de paciència, perquè jo vull recordar que el període mig de pagament d'aquest ajuntament fa 4 anys no era de 36 dies, com ha comentat la senyora interventora, o que faltaven 8 dies per complir la llei. Era de 24 i 30 mesos. Mesos. Per tant, la rebaixa ha estat molt considerable i ara ens queda polir aquests dies que són els que ens permetran complir la llei amb el període de pagament als proveïdors. Estem parlant ara de dies, ho tenim molt a prop, i cal implementar doncs aquests sistemes que puguin ajudar-hi, a part de la implicació, òbviament, de tots els departaments municipals.
Està molt bé, senyor alcalde, que recordi, sempre que té una oportunitat, anys passats. Jo, com bé saben, ja vaig estar 4 anys, es diuen aviat, tenia una mica més de cabell i tot, i ja m'ho deien, passar 4 anys de gestió, 4 anys de tot allò que hem volgut. I per tant, jo li deia, hi ha un informe d'ara que demana una sèrie de canvis. Per tant, és molt fàcil sempre en el passat, i ja sabeu que jo mai he estat massa procliu en fer-ho. Per tant, no es posin nerviosos, senyors del govern. aquí hi ha un informe que diu el que diu, demanem fets, demanem concrecions, i si em diuen a partir de la tardor, doncs a veure com ho fan. Però evidentment aquestes gestions s'han de fer, i per tant, més enllà de dir que sempre el passado fue peor, cal més concrecions. Això li demana aquest grup que res té a veure, més enllà d'aquests 4 anys. Poden anar-ho diguent quan vulguin, però la veritat és que crec que passa d'atacador. Senyor alcalde.
No pretenia acusar-lo de res, simplement feia memòria d'on venim, perquè això és cert, perquè els proveïdors se n'en recorden, els proveïdors se n'en recorden molt. De totes maneres, la intervenció general ha donat indicacions també a les diferents reunions d'organització, als diferents departaments, a on s'encallen les coses, i ho estan començant a posar solucions per anar-ho desencallant. L'informe de la intervenció general és de data, senyora interventora? 14 de maig. Donem una mica de marge, final del mandat anterior, estem a l'inici, segurament el resultat no el tindrem demà mateix.
Dos quarts de 12. És dimarts 28 de juliol del 2015, l'endemà del darrer ple ordinari d'aquest curs. A les portes de les vacances d'estiu, el proper ple tornarà el 28 de setembre. El ple va aprovar, entre altres, expedients de modificació de crèdit sense massa complicació i també el punt, ara ens perdonaran l'ironia, el punt més complex de l'ordre del dia d'ahir, l'aprovació, si s'escau, dels festius locals per l'any 2016. Per unanimitat, el ple va aprovar que per l'any que ve serà festiu local el 24 d'agost, dia de Sant Bartomeu, i el 23 de setembre, dia de Santa Tecla. El que els dèiem, una tramitació d'aquelles especialment feixuga dins de l'ordre del dia del ple municipal. Bé, el punt que va passar, com poden vostès suposar, sense cap problema. Anem a dues qüestions prou interessants. Per una banda, l'aprovació, si s'escau, de la creació de la Comissió d'Estudi per l'elaboració del reglament del Consell de Joves de Sitges, que es vol que sigui un consell que vagi més enllà de la faixa institucional i que pugui esdevenir especialment un òrgan on els joves de Sitges tinguin la possibilitat de dir la seva, que les coses que proposin puguin arribar a desenvolupar-se en definitiva, afavorir la participació dels joves que des d'un òrgan que no es vol burocràtic, sinó que es vol això, lliure, participatiu i flexible. Així ho va exposar el regidor Eduard Carrillo i després escoltaran les apreciacions també de Ricard Vicente, del propi Eduard Carrillo, fent la rèplica, i de Xavier Nin de Capgirem Sitges. Es va aprovar la creació d'aquesta comissió d'estudi per a l'elaboració del reglament del Consell de Joves amb 18 vots a favor i 3 abstencions, que varen ser les de Ciutadans. Comença comentant aquest punt el regidor Eduard Carrillo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, és voluntat d'aquest govern fer participar la ciutadania. Això ha estat palès en els acords de governabilitat i en concret de donar la paraula, en aquest cas, no donar, perdoneu-me, excuseu-me, que tinguin la paraula els joves d'aquest municipi. Penseu que un 24%, segons les estadístiques, de joves d'aquest municipi estan a l'atur i són joves amb situació de risc. Però els joves en general necessiten una participació que no els hi donem proposada. És a dir, els joves han de ser els protagonistes en les propostes i els protagonistes en el seu desenvolupament. Per tant, tenim unes eines disponibles que són l'Espai Jove, tenim un pla de la joventut que es va aprovar en el mandat anterior, però ens cal un organisme de participació. Un organisme que realment sigui viu, actiu, que sigui realment representatiu. Per tant, no només volem que el Consell de Joves, que és el que avui aquí proposem que es formuli, sigui l'òrgan de, diríem, un òrgan burocràtic, un òrgan que vingui des de dalt. El que volem és que els joves se'l facin seu i, a través d'aquest òrgan participatiu, puguin desenvolupar totes i cadascuna d'aquelles iniciatives que en el camp de l'oci, de la formació i de les necessitats en general de la vida social, política, cultural dels joves
ells creguin convenient. Per tant, el que proposem és un Consell de Joves amb aquesta filosofia, és a dir, no volem un Consell més, no volem un òrgan per testimoniar que els joves puguin participar. El que volem i el que cridem des d'aquí és que els joves participin. I és això el que avui proposem aquí, així de senzill. Un òrgan de participació que es dirà i que es diu i que proposem que es digui Consell dels Joves.
Gràcies, senyor Carrillo. Torn de paraules pels grups. Senyor Xavinín, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Una mica amb la dinàmica que hem comentat també en el tema dels consells municipals, en el punt on posa un membre de cada grup municipal, suposo que cal que sigui aquest regidor o pot ser que no sigui regidor i s'enviï en representació del regidor.
Sí, exactament. De moment, per normativa, ho ha de ser-ho. Tot i que la voluntat seria que fos proposat amb més participació, però de moment ha de ser un representant de cada grup municipal.
D'acord, d'acord. Més intervencions, senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Recolzarem aquest dictamen, veiem amb bons ulls la creació d'aquesta comissió per poder treballar per aquesta eina que, com s'ha dit, pugui servir perquè els joves puguin dir la seva i puguin ser veritables protagonistes de la història. Entenem que aquest reglament que s'annexa és una eina de treball inicial per poder-la debatre en la comissió. Doncs ja que hi era, sí que he vist dues puntualitzacions, però temps hi haurà per treballar-ho, però perquè vegin que estem a sobre, que ja estem llegint plenament els dictàmens. Quan parla del president, parla del regidor, del senyor Carrillo, a la seva condició de regidor de joventut, però també de les altres delegacions. Seria raonable que no estiguessin a les altres delegacions, perquè si hi ha algun canvi durant aquest temps, m'entén? Si hi ha algun canvi, o més endavant, el president ha de ser el regidor de joventut. Després ja vindran les que hi hagin de bé. Però bé, és un comentari que tindrem temps de treballar-lo. I una altra cosa que ens ha quedat l'atenció també, que l'organització sigui com a mínim de trobar-nos tres cops l'any o que es trobin tres cops l'any, justeta. Perquè per iniciar, per crear el grup de treball, per crear cohesió, necessitarà més temps. Però tindrem temps de parlar-ne en comissió. Però i que vegi que ja hem començat a fer la feina per treballar en aquesta comissió. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions? Algun altre grup? Senyor Carrillo, per contestar.
Sí, efectivament, la presidència és de la regidoria. Val la pena, i tenim l'oportunitat d'explicar que sóc regidor de recursos humans, d'ensenyament, de joventut i ocupació. Amb una filosofia, quan vam fer els acords de govern, a la regidoria d'ensenyament, joventut i ocupació és una idea de transversalitat, és a dir, que no són tres regidories que hem posat juntes per, diríem, conjuntures polítiques o de repartiments del govern, sinó que tenen al darrere una filosofia de transversalitat. Per tant, és com un tot en el que entenem que la formació al llarg de la vida i els joves com a eix fonamental i com a trànsit important d'aquesta formació, doncs tenen aquest, diríem, aquest triangle. Per tant, vull dir que la presidència doncs tingui aquest, si més no, d'ensenyament, joventut i ocupació, és cabdal per la nostra manera d'entendre de fer política en aquest àmbit. Altra cosa és recursos humans, estaria d'acord amb vostè que si formalment doncs, no posem recursos humans, realment és una altra segona regidoria que tinc l'honor de poder gestionar per delegació del senyor Batlle.
Gràcies. Senyor Ricard Vicente.
D'acord. Sí que potser no m'he explicat bé, no m'estic referint a l'hora dels vocals de la comissió, Em refereixo en el punt article 5è del reglament. El Consell de Joves de Sitges estarà presidit pel regidor de la regidoria de recursos humans. Sí. Aquí discreparíem. Crec que tocaria que sigués el regidor per circumstàncies, però temps hi haurà de parlar-ne. No com a comissió, sinó que el president serà el regidor o la regidora de joventut. Penso. tot a parlar-ne. Gràcies.
Senyor Xavier Nin, havia demanat la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Una mica veient tota la representació, no?, que diu que formarà part d'aquest Consell, hi ha un aspecte que jo no sé si serà molt fàcil de calcular, no?, que és aquest 40% del total dels membres del Consell de Joves que vagin a títol individual. Bueno, suposo que això, com que la convocatòria serà tres vegades a l'any, no?, en principi, suposo que serà difícil de calcular. Jo no sé si potser convendria aquest 40% no esmenar-ho i posar, no sé exactament com fer-ho, però serà complicat, o passarem una llista dels joves de quina organització o de quina entitat són, o bueno, etc.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Carrillo, per contestar.
Sí, la voluntat d'aquest tant per cent és objectivable des del moment de la constitució dels seus propis membres. És a dir, el que vulguem precisament és la participació directa dels joves. És a dir, que som conscients de la realitat associativa dels joves en aquesta vila. Per tant, tots coneixem que no és una vila precisament on hi hagi avanta entitats, sinó que hi ha molts joves que participen en entitats. I això és el que hem volgut reflectir. Sobretot el que hem buscat és, i amb això penso que estaríem molt d'acord, no?, amb la participació directa, amb la democràcia directa en aquest sentit. Per tant, vol dir que en el moment que composem és de cara al vot saber que hi ha un màxim del 40% garantit per joves que directament vulguin formar part d'aquest Consell. És en aquesta filosofia.
Gràcies, senyor Carrillo. Alguna intervenció més? Respecte a l'esmena que presentava el senyor Ricard Vicente sobre el càrrec de regidor de recursos humans, sí, en el reglament del Consell de Joves, en l'article 5è, on te parla de la presidència, està presidit pel regidor de la regidoria de recursos humans, ensenyament, senyor secretari, sí? Només ha de dir la regidoria de joventut. Presidit pel regidor, regidora, el seu dia pot ser regidora, de la regidoria de joventut.
El ple va aprovar, doncs, la creació d'aquesta comissió d'estudi per a l'elaboració del reglament del Consell de Joves de Sitges. Tan o més important, es va aprovar per unanimitat, fou la creació de la comissió d'estudi per a l'anàlisi i estudi de la revisió del Pla de Millora Urbana d'Integració d'Usos en el Casc Antic de Sitges. Fàcil d'explicar, com escoltaran d'aquests moments a la regidora Aurora Carbonell. El Pla d'Usos. Veníem d'un Pla d'Usos, o vivim un Pla d'Usos, en què els carrers del nucli central de Sitges, Jesús, Parellades, Sant Francesc i Carrer Major, formen part d'una consideració especial d'interès turístic, per definir-ho d'una forma molt fàcil, que limita la possibilitat d'obrir determinats locals. I, per tant, ha acabat per convertir el centre de Sitges en, gairebé diríem, una seqüència de forn, fleca, botiga de moda, cafeteria. Forn, fleca, supermercat, cafeteria, botiga de moda. No ens deixem els supermercats ni els petits supermercats. I, per tant, diguem-ne, això que es va plantejar abans de la crisi, ara creu l'Ajuntament, ja ho creia la legislatura passada, però ara es veu d'una forma més evident que s'ha de reconsiderar, perquè vostès ens entenguin, al centre de Sitges no s'hi pot establir, per exemple, què es direm, una consulta de metge en uns baixos, no s'hi pot posar, o una entitat bancària, no s'hi pot posar, a no ser que ja tingués la llicència oberta. Si es va tancar la llicència, de vell nou no es pot obrir. O una agència immobiliària, tampoc. Per tant, hi ha tot unes limitacions que ara hem de suposar que es posaran sobre la taula per abordar-ho. No només això, sinó que el Pla d'Usos, i després ho escoltaran, o si no també els ho diem bàsicament, Aurora Carbonell va parlar de les terrasses. Per una banda, l'Ajuntament posa en marxa o enfortirà el servei d'inspecció de les terrasses. Creu Aurora Carbonell que aquí s'ha de reorganitzar, per una banda, l'estructura municipal per poder vetllar va haver un moment en què Ricard Vicente parlava de que això era un camp piqui-pugui, i Aurora Carbonell va parlar precisament de la necessitat que té ara l'Ajuntament de reorganitzar l'equip que vigili les terrasses, i per una altra el pla d'usos, que haurà de ser molt estricte també en la superfície, en els indrets on hi haurà terrasses, etc, etc. Però, dit tot això, el debat sobre aquesta necessitat de reformular el pla d'usos és el que escoltaran a continuació. Parla primer Aurora Carbonell, després Vinyet Lluís, Rubén Palomo, de Capgirem Sitges i Carme Gasulla. L'oposició, i per desig express, així ho va expressar Aurora Carbonell, participarà de totes i cadascuna de les reunions d'aquesta comissió. En principi, pel caire de la comissió no estaria previst, però la regidora va dir obertament que ella volia que tothom pugui participar, que tots els grups polítics puguin participar d'aquesta comissió d'estudi per analitzar i, sobretot, reformar el pla d'usos. Aurora Carbonell.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, tal com diu el títol, tot i que sembla molt complicat perquè és una comissió d'estudi per l'anàlisi i estudi de la revisió del Pla de Millora Urbana d'Integració d'Usos en el casc antic, això no és res més que precisament fer un estudi del Pla d'Usos que es va aprovar l'any 2008. El Pla d'Usos és allò que organitza la reorganització del casc antic, és a dir, de tots els comerços, tot el que tenim en el casc antic que entenem que necessita una regulació. Més que res perquè és evident que l'administració ha d'estar precisament en els canvis socioeconòmics que es van desenvolupant, no? L'any 2008, quan es va fer el Pla d'Usos, hi havia unes certes necessitats, no? En aquell moment, per exemple, hi havia moltes entitats bancàries, o hi havia moltes immobiliàries, per tant és evident que ha anat canviant, no? la situació, i ara en canvi hi ha molta ocupació de via pública, hi ha molt més bars, moltes més terrasses, restaurants, etc, etc. Per tant entenem que és molt necessari fer una regulació i una ordenació d'aquest espai, no? Tal com diu aquí, bàsicament en el final del dictamen, no? Les conclusions són clares, no? Que l'objectiu bàsic, no, és garantir el manteniment o el restabliment de la qualitat de vida i en la mesura que això li permeti regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos del sòl. És a dir, hem de tendir aquesta compatibilitat, no, de la ciutadania amb els comerços, amb l'activitat econòmica. Voldria fer en els acords volia fer una esmena precisament al meu mateix dictamen, volia fer un afegit, si pot ser. Quan parlem dels membres de la citada comissió són els següents, que parla del batlle, les regidories, tots els vocals tècnics, ja vam fer una esmena que vam posar que en funció de l'ordre del dia de la convocatòria serien convocats també membres de l'oposició i posa personal de l'Ajuntament que tinguin responsabilitats de decisió. Amb la voluntat de que aquesta comissió sigui el més àmplia possible, perquè ha d'haver-hi molt de consens aquí, perquè és una cosa que ens afecta a tots, ens agradaria que també poguéssim incloure aquí, tal com diu aquí, en funció de l'ordre del dia, o sigui, depenent de les convocatòries que fem, que també es poguessin incloure experts o agents socials. És a dir, que tinguem l'oportunitat de dir amb algun comerciant que vingui, amb algú del gremi, amb algú extern. Penso que és interessant que hi siguem tots aquí, que siguem el govern, que siguem l'oposició, que estiguin els tècnics, evidentment, i que quan tinguem necessitat puguem convocar algun agent extern. Per tant, la voluntat és que aquest estudi sigui amb una participació molt àmplia de tots, amb molt de consens, perquè el que volem precisament és la millora del casc antic, no? Amb una visió política àmplia i que pugui perdurar en un temps, tot i sabent que l'administració sempre ha d'estar al costat dels avenços que la ciutadania va canviant. Gràcies.
Perdó.
Gràcies, senyora Carbonell, senyor secretari.
Perdó, sí. Senyor alcalde, una qüestió d'ordre. Quedaria redactat, en funció de l'ordre del dia, de la convocatòria de les reunions seran convocats a la mateixa altres responsables polítics, com a personal de l'Ajuntament, així com a experts externs de l'Ajuntament, com a agents socials.
Exacte, sí. Experts i o agents socials, per si... Sí?
És més correcte.
D'acord, gràcies.
Gràcies, senyora Carbonell, gràcies, senyor secretari. Senyora Vinyet Lluís, teniu la paraula.
És que, tal com està escrit, encara que el senyor secretari hagi fet una rectificació, jo no veig, diu responsables polítics, però en cap moment parla de membres de grups de l'oposició. Aleshores, jo voldria que això també quedés reflectit aquí en aquest dictamen. No? És el més correcte.
Sí, sí,
si hem de ser-hi, doncs sí, que consti
sí, sí, sí. De fet, els responsables polítics s'entenia per membres de l'oposició. Vull dir, pot ser perfectament.
Com que en tot moment sempre ens estem parlant de membres, bueno, o grups de l'oposició, doncs m'agradaria que estigués més reflectit així. D'acord, gràcies.
Afegiria de l'oposició?
No, on te diu responsables polítics, diríem
membres de l'oposició.
Més intervencions? Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Només un aclariment on posa responsables polítics i membres de l'oposició. Serà en el paràgraf on posa en funció de l'ordre del dia o dintre del llistat de participants? Perquè quedi aclarit dintre de l'esmena, la nostra proposta va més en funció de que estiguin al grup de participants i no en funció de l'ordre del dia. Gràcies.
Sí, li contesto jo perquè em sembla que és una qüestió de normativa. En la comissió d'estudi, els membres de l'oposició no sé si poden figurar en les vicepresidències o les vocalies perquè són tècniques. Per tant, han de ser membres convidats a la comissió d'estudi. Ho dic bé, senyor secretari? Sí?
Afirmatiu.
Per tant, haurien de figurar en el paràgraf. Senyora Carme Gasull, havia demanat la paraula?
Sí, home.
Doncs la té. Endavant.
Hola, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a l'article 163. Suposo que és un descuit o no sé ben bé el que és, però en el segon paràgraf diu el següent: la comissió d'estudi estarà integrada per membres de la corporació i personal tècnic propi o aliè i presidida per un d'aquells. Entre els vocals hi figuraran el gerent, m'agradaria saber a quin gerent es refereix, el secretari, l'interventor general o persona en qui deleguin.
Jo crec que deu ser un error, és a dir, alguna qüestió del ROM quan encara hi havia gerències i direccions que no es van modificar amb el seu dia quan es van eliminar i deu haver quedat allà. És un error perquè no hi ha gerent, no hi ha directors. Per tant, apuntem-lo, que és un dels articles que caldrà plantejar-nos què fem. Si li donem continuïtat o no. Però això deu ser pendent des de que es va reformar el ROM.
Perdó.
Senyor secretari.
Sí, es podria afegir el gerent cas de Berni.
Però ara no modificarem el ROM. El ROM el modificarem més endavant, si hi ha consens polític. Per tant, jo entendria que mentre no n'hi ha, no hi pot... com que no hi ha gerent, no hi anirà ningú, perquè no hi ha gerent. Senyora Villalluís, havia demanat la paraula.
Bé, és que està una mica enrevessat aquest paràgraf, i m'agradaria que abans de votar quedés ben explicat. Membres de l'oposició... No sé, el redactat, senyor secretari, vostè sabrà com l'haurem de posar, que vagin en aquesta comissió d'estudi, però que siguin directament com a membres nats, no? Perquè si anem amb una comissió d'estudi i resulta que a la primera part ja heu dit que no, val? Que ja hi ha el secretari, és més aviat tècnic, però en totes les altres reunions que es fagin, que hi puguem assistir els membres dels grups de l'oposició, perquè és que si no... que no estiguem convidats quan vagi bé, sinó que hi estiguem nomenats per aquest ple.
Sí, li contesta la senyora Aurora Carbonell, però tingui present això que dèiem, que les comissions d'estudi, les vocalies són tècniques. Aquest és el problema que tenim.
Però...
ara li contesta la senyora Carbonell.
Exacte, gràcies, senyor Batlle. Tal com diu el senyor Batlle, tècnicament ha de ser així, però jo em comprometo personalment que els convocaré sempre els membres de l'oposició, sempre estaran convocats, i fins i tot entre nosaltres podem decidir aleshores si ha de venir un agent expert o no, però els membres de l'oposició jo em comprometo a convocar-los sempre. Gràcies.
Bé, fet aquest compromís, alguna intervenció més? Quedaria així el text, senyor secretari. En funció de l'ordre del dia, de la convocatòria, de la reunió, seran convocats a la mateixa membres de l'oposició com a personal de l'Ajuntament que tinguin responsabilitats de decisió en les matèries a tractar, com a experts i o agents socials.
11:54 minuts. L'aprovació de la creació de la Comissió d'Estudi per a l'Anàlisi i Estudi de la Revisió del Pla de Millora Urbana d'Integració d'Usos en el Casc Antic de Sitges. I ara, com estan per rebre una gerra d'aigua freda, la gerra d'aigua freda del ple d'ahir va ser aquesta. Una sentència del Tribunal Suprem obliga l'Ajuntament, i no hi ha possibilitat de recórrer, a pagar 2,7 milions d'euros a un particular de Vallpineda per un litigi arran del just i preu de l'expropiació d'un terreny de 3.000 metres quadrats. El propietari entenia que l'Ajuntament li havia de pagar, l'Ajuntament entenia que no, va haver diversos procediments judicials. La història d'aquesta qüestió és llarga, perquè l'assumpte remunta al 2002-2004, per tant, poden començar vostès a afegir anys a aquesta quantitat. La sentència obliga l'Ajuntament a pagar 1,8 milions d'euros, que és la quantitat que entén en la justícia que se li ha de pagar a aquesta persona per al terreny, per aquest terreny de 3.000 metres quadrats que està situat a Vallpineda i limita amb l'autopista, i per una altra banda la sentència també diu que l'Ajuntament ha de pagar tots els interessos que van des de l'any 2004 fins al 2015. I els interessos són la bagatela de 900.000 euros. Per tant, 1,8 milions d'euros o 1.800.000 euros més 900.000 euros d'interessos sumen 2,7 milions d'euros. Com ha de pagar això l'Ajuntament? Doncs bé, com més aviat ho pagui, millor. I pagar-ho aviat vol dir pagar-ho al mes d'octubre. Perquè si no ho paga el mes d'octubre, abans ens sembla que és, no sé si és el 10 o el 17 d'octubre, hi haurà interessos de demora, a raó d'uns 10.000 euros al mes d'interessos de demora. Per tant, si es pot pagar, que es pagui. Amb què ho pagarà l'Ajuntament? Amb el romanent de tresoreria que té de l'any 2014. Benvingut sigui aquest romanent, un romanent de 4 milions, dels quals se'n trauran aquests 2,7 milions. Què vol dir això? Que si l'Ajuntament pensava invertir en determinades coses, doncs no n'invertirà en tantes, perquè d'aquests 4 milions ja n'ha perdut doncs un bon percentatge. En quedaran 1.300.000, amb el qual es poden fer coses, però òbviament se'n podien fer bastantes més, amb 4 milions. 2,7 milions d'euros per pagar una sentència del Tribunal Suprem. El punt va entrar per ordre d'urgència i tots els grups polítics, per unanimitat, esclar, a les penes punyalades, van aprovar la necessitat de pagar aquesta quantitat, que és, com els deien, fruit d'una sentència judicial que no es pot recórrer. Una sentència judicial del passat 10 de juliol. La moció que presentaven els grups municipals del Convergència i Unió, Sitges en Positiu, Ciutadans, Esquerra Republicana, la CUP, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent i Partit Popular, relativa al pas inferior sota la via del ferrocarril i a l'estació de Renfe de Sitges. Primer teníem una certa esperança que aquest punt fos relacionat amb el pas sota la via. El pas sota la via que genera una problemàtica tan important i que va generar també una pregunta de Nou Horitzó, una pregunta de Lluís Mercè, que sol·licitava a l'Ajuntament, la consignem ara, però va ser en l'apartat de prems i preguntes, li demanava a l'Ajuntament que recuperés la vigilància del pas sota la via. L'alcalde va respondre que es tornarà a intentar. Per què es tornarà a intentar? Perquè quan l'Ajuntament va presentar a concurs això, places de vigilància pel pas sota la via, no hi va haver cap empresa, cap ni una, que acceptés l'oferta de l'Ajuntament. Per tant, va quedar deserta. No hi havia cap empresa que volgués optar per les places de vigilant del pas sota la via, tal com ho senten. Però, d'alguna manera, s'haurà de canviar doncs, l'oferta perquè hi hagi doncs, la possibilitat que alguna empresa opti i que el pas sota la via torni a estar vigilat i no porti tants problemes. Però aquesta moció no va d'això. Aquesta moció va del pas sota la via, però de Renfe, de l'estació de Renfe, aquell pas sota la via que hi ha i que s'agafa des de l'Avinguda de les Flors i que té aquells torns que necessiten ser salvats d'alguna manera. Doncs bé, Renfe ha anunciat a l'Ajuntament de Sitges dues coses i cap de les dues és bona. Una, que tancarà amb una reixa el pas sota la via sempre i quan hi hagi problemes de civisme, o millor dit, actituds obertament vandàliques en aquests torns de pas, quan n'hi hagi, es tancarà directament amb reixa el pas sota la via, i per altra banda, aquells ciutadans que tinguin aquestes targetes blanques que permeten passar pels torns, que se les mirin ben bé, perquè aquestes targetes tenen els dies comptats. Renfe l'estreu de la circulació i no té cap intenció d'establir un sistema, diguem-ne, alternatiu al d'aquestes targetes. Per tant, dues males notícies per l'Ajuntament, que ara ha d'intentar, diguem-ne, que fer que Renfe faci marxa enrere, que reconsideri la seva postura i que ni tanqui el pas sota la via del tren ni tampoc deixi aquestes targetes blanques sense operativitat. Va haver un debat a l'entorn d'això, l'alcalde ho va explicar, després escoltaran Carme Gasulla com lamentava com s'ha portat aquest tema i com s'ha gestionat, i li oferia l'alcalde la possibilitat d'anar amb ell a aquesta reunió amb Renfe, i al final aniran amb l'alcalde, en principi, i si algú més s'hi vol afegir, i aniran Carme Gasulla de Sitges en Positiu i anirà Ferran Ignasi Llompart del Partit Popular, que també va intervenir i va assenyalar que segurament es pot convèncer a Renfe si s'ofereix una solució alternativa, i anirà també Manel Rodríguez de Ciutadans. Per tant, aquests tres regidors, representants dels grups polítics amb l'alcalde, aniran a parlar amb Renfe. L'alcalde diu que Renfe és un mur. Bé, doncs estarà per veure si es pot allò esqueixar el mur en algun moment. Ara sí, escoltem aquell tall que insinuàvem, però que necessitava, doncs això, contextualitzar. L'alcalde explicant aquesta moció sobre el pas inferior sota la via del ferrocarril.
La primera és la moció que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Sitges en Positiu, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent i el PP, que és la moció relativa al pas inferior sota la via del ferrocarril a l'estació de Renfe de Sitges. Bé, aquesta moció que presenten tots els grups, com es va debatre a la Junta de Portaveus, ve donada perquè Renfe ha comunicat a l'Ajuntament dues coses. Una, que cada vegada que es produeixi un acte vandàlic en el pas inferior sota les vies a dins de l'estació, estem parlant del pas que va de la plaça de l'estació Eduard Maristany fins a l'avinguda de les Flors, però dins de l'estació, eh? És un lloc de pas que molt sovint té actes vandàlics, sobretot en el que són els, com es diu, les portes, els torns, per passar. Cada vegada que es produeixi un acte vandàlic tancaran amb reixa el pas per l'avinguda de les Flors fins que es reparin els danys soferts, que no el tornaran a obrir. Això una cosa. I la segona cosa que ens han comunicat és que aquelles targetes de color blanc que serveixen per passar pel pas inferior, és a dir, per comunicar al barri de sobre l'estació amb el barri del centre i al revés, si us recordeu, des de febrer o març del 2014 ja no reparteixen targetes noves. Doncs aquestes targetes, la voluntat de Renfe, degut, segons ella, segons la companyia, a l'ús fraudulent que hi ha hagut, les eliminen. I per tant deixaran de funcionar a les properes setmanes, i la proposta que fan és que n'hi hagin, en repartiran algunes amb poques persones, que quedi justificat que ho necessiten per un tema de proximitat, perquè viuen a prop, etc., fins que s'implanti un nou model tarifari a tot el sistema de transport públic de la regió metropolitana, que és el sistema tarifari que es dirà de la T-mobilitat, que eliminarà totes aquestes targetes de transport que hi ha ara, i que aleshores ja l'acabament definitiu de les targetes blanques es produirà llavors, és a dir, ja no funcionarà cap. Què proposem als grups del consistori? Vàries coses. Una, que no estem d'acord amb que s'eliminin les targetes i no estem d'acord en que es tanqui el pas de sota la via cada vegada que hi ha actes vandàlics, i per tant sol·licitem a Renfe que no tanqui aquest pas i que restableixi el funcionament el més ràpid possible sense tancar el pas quan hi hagi un acte vandàlic, que no deixi sense funcionament aquestes targetes blanques i que no implanti aquest sistema alternatiu. I en canvi li exigim que el que ha de fer Renfe és un pla de millores i d'inversions a la línia de Rodalies que solucioni el volum de col·lapses, d'averies i d'incidències i de retards que s'acumulen dia rere dia en aquesta línia. Creiem que realment el que s'ha de fer des de Renfe és solucionar això i no aquests temes puntuals d'actes vandàlics, que també són molt importants, lògicament, i també els condemnem, lògicament, però que el més important és el pla d'inversions que necessita la línia. Torn de paraules per tots els grups que són proposants de la moció. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Bé, en primer lloc, torno a repetir que hauríem de posar, quan facin referència al nostre grup, Sitges en Positiu.
No ho hem fet.
No. Partit de Socialistes de Catalunya, Iniciativa Verds.
On?
Al començament de la moció, el títol, Torna a sortir CEP, si ets en positiu. Els agrairíem que els documents que ens facin arribar, ara ho acabem de parlar justament, doncs constin els dos grups polítics.
Com ha de constar, perdó?
PSC i CB.
Sitges en positiu, no?
També. Nosaltres constem així.
Entre parèntesis...
Exacte.
Val. O sigui, ha de posar SEP, entre parèntesis, sí. PSC, guionet i CB. Gràcies.
Molt bé. Bé, com no pot ser d'una altra manera, estem d'acord amb aquesta moció, és obvi. La veritat és que el que no estem d'acord és com s'ha portat aquest tema, perquè era bastant previsible que Renfe arribés en aquesta situació i que ha decidit, donat que és la propietària del pas a més de l'estació. Però sí que trobem a faltar, darrere d'aquesta moció que per suposat recolzarem, més esforços i més valentia i més coratge i més previsió per part de l'Ajuntament, perquè hi ha un problema important amb la gent que viu per sobre de la via i realment, tot i que s'ha de fer aquesta moció, aquest document no sabem exactament quin és el recorregut que pot tenir. Em temo que no servirà per gaire cosa. Això per una banda. Jo crec que Renfe no farà marxa enrere. No la farà, perquè és cert el que està dient, que malauradament hi ha tot un seguit d'actes vandàlics just en aquest pas que perjudiquen a tots aquells habitants cívics que tenen una actitud correcta i que viuen per sobre de la via. És un gest important el que fem, però també és una mica un gest de cara a la galeria i per dir que no ho he intentat i fem pinya com a ajuntament. Però jo el que li demanaria al senyor alcalde és si té intenció de tornar a trobar-se amb els responsables de Renfe. I a més li demano que a part de presentar aquesta moció lluiti amb força, sigui valent, sigui el líder d'aquest ajuntament i que vagi més enllà del que és presentar una moció per defensar una solució definitiva per als veïns i les veïnes de Sitges, especialment per aquells que viuen per sobre de la via. Ens tindrà sempre al seu costat si pren aquest camí, que és el camí de defensar les condicions de vida, la millora de les condicions de vida dels sitgetans i les sitgetanes. Però li demanem coratge, feina i sobretot molt de feina. I volem, a més, afegir un esment en aquesta moció on es posi que en el proper ple s'informi de les gestions fetes amb Renfe. Això en conclusió de que quin és el justificant del nostre vot. Per una altra banda, jo crec que el nostre grup pensa que el tema del funcionament de Rodalies en el fons no té res a veure amb el que passa per sota del pas. És un altre tema que evidentment també estem d'acord. És obvi que no funcionen i tenen un servei molt deficitari. Però li torno a demanar des del nostre grup que sigui valent, que tingui coratge i que vagi a tocar totes les portes que calgui. I nosaltres, si vol, l'acompanyarem. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyora Gasulla. No només, si vol, ens acompanyarem, és que li demano que m'acompanyi.
Jo encantada.
Perquè sabrà el que és parlar amb Renfe.
No, ja m'ho imagino.
Sabrà el que és parlar amb Renfe. Sabrà el que és. És un mur. Un mur. Però el posarem vostè i jo, el coratge i la valentia que acaba de dir. I anirem plegats, perquè realment aviam si un no se'n surt, si ens en sortim tots dos, i tots els que vulguin, tots els que vulguin, i els que tenen responsabilitats directes sobre Renfe des d'altres grups municipals, no directes però indirectes perquè formen part del mateix grup del govern espanyol, que també ens ajudin, perquè realment de vegades es fa molt difícil i molt complicat debatre fins i tot amb alguns directius o amb alguns delegats territorials de les companyies estatals com patim en el territori la situació. Senyor Llombart, per al·lusions directes.
No. Moltes gràcies. I ja he fet la meva tasca aquesta setmana després de les comissions informatives. La justificació que dona Renfe, la direcció de Renfe nacional i autonòmica, el delegat territorial, és la pèrdua de calés, parlant clarament, que està donant l'estació de Sitges a Renfe fins Barcelona i fins més enllà de Cunit. Té un problema greu en Catalunya i especialment a Sitges. I vostè coneix el tema i m'han dit que està totalment informat de tota aquesta problemàtica que no ha començat ara, que ha començat abans. Doncs si trobem una solució i donem pistes a Renfe perquè no tenc idea de com solucionar aquest problema per el vandalisme que tenen al torno de Avinguda de les Flors,
tenim una capacitat de negociació més oberta que avui per avui, que bueno, m'han parlat de negociacions que han fet el senyor Marcé abans, amb vostè, amb el Jordi Baget. Doncs és una situació que ha culminat en aquesta situació crítica per Sitges, per els ciutadans que estan a l'altre costat de les rodalies. Doncs estic obert també, he parlat amb vostès, amb Carme, amb vostè i amb tot l'equip de govern si fa falta, i treballar directament amb l'Estat espanyol, que té aquesta responsabilitat, però necessitem treballar una mica més abans d'aquesta reunió per trobar propostes en relació a la pèrdua del benefici que en principi tindria Renfe, Rodalies, en aquesta estació de Sitges. Doncs aquest és el tema. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ferran Llombart, per la seva col·laboració. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Sí, gràcies. En relació al que ha comentat la senyora Carme Basulla, adherim a l'esmena que ha fet de que ens informi a les gestions fetes amb Renfe, i també ens agradaria assistir a aquesta reunió que tingui amb els representants de Renfe. Gràcies.
Gràcies. Senyor Xavier Nin, teniu la paraula.
Només un aclariment, gràcies senyor Batlle. Bueno, el senyor Llompart comentava, no?, que ha de tenir una mica més benefici Renfe. Jo penso que vens Renfe com a serveis que ha de donar a la població de benefici, no ha de tenir cap. Normalment aquestes empreses han de ser en part deficitàries, i quan se'ns ha aplicat la pujada de les tarifes durant tots aquests anys contínuament, moltes vegades per sobre de l'IPC, no se'ns ha consultat en cap moment, i per tant, com deia la Carme, s'ha de fer un front comú per mirar de rebatre aquestes decisions que prenen, que van en contra de tota la població de Sitges.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs agafem aquest compromís. Senyor secretari, incorporem un acord en la moció, si us sembla bé, els grups municipals, que tots són proposants, que seria un punt cinquè que diria informar al ple municipal de les gestions fetes des de l'Ajuntament. Els sembla bé aquest acord? Sí? I agafem el compromís, com a mínim, de veure'ns amb Renfe, amb la regidora també Carme Gasulla, amb el regidor Ferran Llombart i amb el regidor Manuel Rodríguez. Si més o més vol venir, no hi ha problema, eh? Però pensin que si anem molts d'aquí també seran molts ells, eh?